Camins.
Dilluns i us hem preparat un programa que mare de Déu. Començo amb tota la velocitat i no arribo ni a la tercera paraula. Dilluns i us hem preparat un programa que crec que sonarà molt bé, però abans una notícia important que hauria d'haver obert totes les portades dels diaris i tots els programes d'avui. Frasier.
Hey baby, I hear the blues are calling, tossed salads and scrambled eggs. And maybe I seem a bit confused.
És que m'encanta. Des d'ahir, a la nova plataforma Sky Showtime, teniu el món sencer té disponible tot Frasier, les seves meravelloses 11 temporades. Aquesta que escoltem és la veu del doctor Frasier Crane interpretant la meravellosa sintonia de la sèrie. De debò, no dubteu, val la pena, val moltíssim la pena. Les aventures del doctor Crane, un insuportable però adorable sibarita, del seu germà Niles, del Sheldon Cooper original, del seu pare Martin Crane, de la seva productora Ross, de Daphne Moon, la fisioterapeuta del pare. 11 temporades repletes de tendresa, imaginació i un humor incontestable, fi, intel·ligent i replet d'ironia i imaginació que us farà gaudir com mai heu dit d'una sèrie, d'una sitcom. Dit queda, ja em quedo més tranquil, podem començar el programa. Le escucho. Le escucho, però si no iniciats, és la frase que el doctor Frasier Crane, que també té un programa de ràdio, li diu a les persones que li truquen. Ell és psiquiatra i li truquen per explicar-li les seves coses i sempre li diu, le escucho, le escucho. Doncs jo també us escolto i m'escolteu a mi. Bona vesprada d'aquest dilluns 8 de maig del 2023, dia 1 després d'un nou Totum Revolutum, divendres passat, l'actualitzat analitzada amb l'estil que us proposem la banda de Camins. En aquest cas, divendres vàrem tenir la ronda d'opinions del políglota Jordi Cerdà i d'un Toni Picó molt jugón i molt rialler. Dia 1 també després que Maria José, xica sushi, vingués a posar llum a una de les fórmules per trobar parella en els temps que ens toca viure. Ens va parlar de cites ràpides, una mica l'estrès de conèixer a modus de càsting 10 persones en 2 hores, allò apuntant i puntuant. Los tiempos modernos. Si voleu recuperar el Camins de divendres i qualsevol dels nostres continguts, també els enllaunats del cap de setmana amb contingut exclusiu, podeu trobar-ho tots els comptes de Twitter que tenim, també d'Instagram, pilotats per la pròpia Maria José. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @CaminsEstel, a Instagram CaminsEstel i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial. I a més, Estel, tenim molta música i tenim el nostre canal de YouTube amb les nostres visites musicals, per exemple. La festa feta a programa, de vegades. Avui dilluns, dia oficial d'estar adormilats, veig l'equip prou despert, no sé què ha passat. Bueno, Ferran dubta, però jo en principi els he vist molt pitjor, la veritat, els dilluns. Vinga, us hem preparat una Macedònia nova, com cada nit. Macedònia de tres parts, actualitat esportiva o derivados, actualitat primer, i crims del menudeu. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve. Després, fem palès la nostra vocació esportiva i ho farem amb el grandíssim Damià López, més culer que la bandera, però expert en madridisme, perquè el segueix arreu. Parlarem de la victòria del Madrid a la final de Copa i de què els espera demà. Això és demà, eh? Contra el City. I tots són Guardiola i Haaland. I a partir d'aquí, Santi Jiménez, ara fa dies que no ens visita, sobretot per l'aturada del Dia del Treballador, però avui torna amb la seva secció Té Delicte i arriba disposat a explicar-nos per què s'ha de tenir cura amb les petites addiccions que poden portar a les grans. Ojo amb los mentos. Los mentos són perillosos. Ojo, Té Delicte, avui al Camins. La ràdio nocturna de la casa a plena llum del dia encara, des d'ara i fins les 9, actualitat, esports amb Damià López i Santi Jiménez, que sempre mola la banda de Camins, us remata el dilluns a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Domingo para el mate y el colchón y tan llorón y tan de más.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Domingo sin fútbol, domingo sin sol, domingo de calma y el alma sin gol, domingo de cine.
Ai, Déu meu, la selecció musical de Camins, sempre trencant. Vinga, arribem a la recta final de la temporada futbolística on es decideixen els títols i ja ha caigut un dels relativament grossos a nivell nacional. Dissabte a l'estadi de la Cartuja de Sevilla, el Real Madrid va vèncer l'Osasuna de Josep Arrasate en un partit força equilibrat, per moments com a mínim. A més, els d'Ancelotti tornen a jugar demà perquè reben el Manchester City de Pep Guardiola i Haaland contra els que es jugaran el pas a la final d'aquesta edició de la Champions. I ja sabem que és la seva competició fetitxe. Per analitzar una mica totes aquestes cites i el que va passar dissabte, ja podem saludar el periodista Damià López, que a més va estar narrant la final de Copa, narració brutal, i que demà farà el mateix amb l'eliminatòria de Champions. Damià López, bona vesprada.
Què tal, Rafa?
Moltes gràcies per estar amb nosaltres un cop més. Escolta, ara m'expliques les teves opinions, però deixa'm dir-te, ja t'ho vaig dir, per privat i per tuit i per tot arreu, perquè quin gust les vostres narracions dels partits del Madrid. Feu un show que ens ho fa passar, mira, sincerament, de collons. Enhorabona, de veritat.
Bueno, t'agraeixo les paraules que m'has dedicat les últimes hores i bé, ens ho passem bé. Al final es tracta d'això, de crear un equip amb complicitat, amb que, doncs, més enllà de que estem treballant, ens entenem tots amb nosaltres, en què sempre hi ha d'haver uns límits, però en aquest cas pràcticament no n'hi ha, que més enllà del resultat, entendre que això és un joc. I que bé, doncs que fem el que ens agrada i doncs, si agrada a la gent que ens escolta, doncs això ens fa feliços.
No pot no agradar, perquè és divertidíssim, per tant, fantàstic. Vinga, entrem en matèria. No sé com vas veure la final, perquè jo tinc dubtes. Per moments vaig veure un Madrid molt superior, però per moments vaig veure que l'Osasuna doncs, arribava fins al final, allò d'Osasuna hasta el final, eh? Com ho vas veure tu, tot plegat?
Bueno, sí, allò d'Osasuna nunca se rinde, que és el lema amb el que arribaven a la final.
Sí.
Home, en general, golejar i ser molt superior i reflectir-ho finalment en el marcador en una final és difícil. A més, doncs, sabem que Osasuna en 123 anys mai ha guanyat un títol, era un partit de les seves vides. També és veritat que s'ha d'elogiar que van fer un partit pràcticament sense agressivitat portada al límit de la violència, és a dir, van fer un partit molt, molt net, i tenint en compte que el Madrid estava a dos dies, no?, pràcticament, de jugar una final de Champions, podrien haver tirat per aquest camí per fer-los entrar una mica la por, no?, de posar molt la cama, etc. I en canvi, doncs, Osasuna va fer un partit molt esportiu, però jo crec que, si som sincers, sobre la gespa sí que, sobre el camp sí que es va veure una superioritat molt clara del Madrid, i si hagués estat més efectiu i hagués tingut la famosa pegada que els va fer tan coneguts, no?, i tan famosos, i que va ser tan característica en aquest sentit fa anys, jo crec que el Madrid podia haver resolt, potser no tant a nivell d'oportunitats clares de mà a mà davant del porter, però que sí que en mantenia algunes, però sí que jo crec que el Madrid va tenir moltíssimes aproximacions, va sovintejar molt l'àrea d'Osasuna, especialment doncs, castigant aquella zona de banda dreta en què un jugador que no és un lateral dret habitual com Moncayola va haver de passar una nit que va ser un malson, no? Segur que nits després encara els tindran Vinícius. I jo crec que això, doncs, si el Madrid arriba a estar una miqueta més fi, hauria pogut golejar. I al final, a un partit de 90 minuts, és evident que Osasuna alguna la tindrà. Més enllà de l'edat de la primera part, va aprofitar la de Torró, això ho va ficar en el partit, però bé, jo crec que no és un mal partit pel Madrid per presentar-se a la cita contra el City. Per bé que hagi estat un 2-1, jo crec que el Madrid va ser un Madrid guanyador, un Madrid que es va imposar amb autoritat, i em sembla, crec jo, que no es poden posar peròs a la victòria.
Damià, Rodrigo, aquest jugador que semblava una mica el perdut, no?, de la davantera del Madrid, no es comptava tant amb ell, ja el tenim present en totes les alineacions importants, i a banda que pràcticament va guanyar la Champions ell sol la temporada passada, amb els seus gols en temps de descompte, és que, clar, ara de sobte apareixen totes les cites importants, dissabte doblet, té aquesta virtut, no?, de ser al lloc precís en el moment just.
Sí, primer era un noi que venia de Brasil i que ningú sabia qui era, després era un bon suplent, posteriorment era el jugador número 12-13, un suplent de luxe, que doncs, si tenies un partit ofensiu, en principi un partit que el Madrid havia d'anar a l'atac a casa, doncs podies apostar per Rodrigo. Els partits més forts, més durs, en què el Madrid necessitava doncs, potser protegir el mig del camp, doncs ja sabíem que Ancelotti se la jugava més amb Fede Valverde i a dalt deixava Vinícius i Benzema, però ara sí que Rodrigo ja és un jugador insubstituïble. Tant és així doncs, que hi ha qui pensa que Rodrigo és més futbolista, no?, que Vinícius, o si fessis una enquesta entre aficionats del Barça o de l'equip que fos, sigui quin sigui, sobre quin jugador portaria en el seu equip, potser admetent que Vinícius et pot donar, per dir-ho així, més picos, no?, més picos alts, potser en la consistència del rendiment s'emportarien a Rodrigo. Bé, és un jugador que, evidentment, parlem de l'idili que té el Madrid amb la Champions, Rodrigo també el té en les grans ocasions, és un jugador que, a més, no, doncs, a diferència de Vinícius, no té estridències, és, diguem que, molt tranquil, molt pausat, molt equilibrat en el joc i en el seu caràcter, i em sembla que és un jugador, doncs, que pot marcar una època, és un jugador estructural, que en aquests moments és absolutament intransferible en el Madrid i que, doncs, si manté Vinícius i Rodrigo, jo crec que té els dos extrems absolutament coberts pels pròxims 8-10 anys i que només li faltarà anar cobrint aquesta posició de Benzema, evidentment, doncs, perquè és un jugador veterà. Però és, jo crec que això demostra que tu al Madrid li pots criticar o li pots qüestionar els grans fitxatges que ha fet a nivell, doncs, de traspassos mastodòntics, no? Com, per exemple, el de Bale, que el seu rendiment va donar, el de Hazard, el de Kaká. Sí, però aquests fitxatges de futbolistes joves...
Sí, aquí encerten, eh? Aquí tenen l'ull, la mirada afinada.
Aquí tenen mà, sí. No es pot dir res. Vinícius, Rodrigo, Fede Valverde...
Marcelo va ser un fitxatge d'aquests, també.
Sí, exacte, i tant, Marcelo. Com han treballat el relleu, no?, de Casemiro en aquest sentit, Chouaménit, prèviament amb Camavinga, etc. Per tant, des d'aquest punt de vista, s'havia de donar crèdit a tot el que ha fitxat el Madrid. Igualment que s'equivoquin amb Hazard, crec que no pots dir res, perquè en aquell moment era un fitxatge inqüestionable i et pots equivocar, no? Però sí, tornava al que em deies, em sembla que, bé, de cara al partit contra el City o el que sigui, crec que Rodrigo és un jugador que hi serà segur, però que, a més, compta amb la total confiança del seu entrenador.
Mira, ara em feia referència a Benzema, que el tenim una mica just de forma, podríem dir. Tot dit això, demà igual fot un half-trip, perquè aquestes coses mai se saben, però sí que volia demanar-te per Vinícius, que és que ja és cada partit, però dissabte en versió premium va fer el seu show en aquesta final. La veritat és que tots els anàlisis que escolto fan aquesta distinció, no? Futbolísticament, Vinícius, impressionant, impecable, la jugada del primer gol n'és un exemple de les seves virtuts, però, en fi, després aquesta vessant estrident, com tu deies, una mica mal educat, mal company, com ho veus? Va pitjor una mica, jo crec, eh?
Bueno, això ho està veient tothom, crec que és un jugador que va gestionar, és curiós, perquè va gestionar molt bé els seus pitjors moments, quan es parlava de Fallicius, no?, per exemple, que sí. Així, de jugador, doncs, que era molt mal definidor davant de porteria, fins i tot recordar-se aquella imatge, doncs, que ve tan recordada de Benzema, tirant encara que Vinícius, queixant-se que Vinícius acaparés, sí, pràcticament.
Bueno, i perdona, Damià, Benzema el van captar unes càmeres dient sembla que jugui per l'equip contrari.
Exacte, sí. Uh-huh. Vinícius en algun moment se'l titllava de jugador dolent, no? De mal jugador de futbol, i en canvi ara està... És a dir, va gestionar bé aquell moment, va saber sobreposar-se'n, va mantenir la sang freda, va continuar treballant, va evolucionar com a jugador, i ara, en canvi, està gestionant malament el seu èxit. És increïble, no? Però, clar, jo crec que això té a veure amb una falta, no sé si d'educació, de tarannà, que està incentivat per aquest suport incondicional que rep per part dels seus companys. Jo crec que aquest és el gran problema, no?, que ningú l'està intentant reconduir. Les declaracions d'Ancelotti, de Florentino Pérez, els seus propis companys. Però, bueno, mira, a mi em recordo una miqueta a quan... No té res a veure el cas, però perquè ens entenguem.
Sí.
Quan es parlava molt en l'època de que Messi estava al Barça i Cristiano estava al Madrid, preguntaven als jugadors del Madrid qui era el millor del món. I tots deien Cristiano, però ells sabien que era Messi.
Clar.
Però havien de dir Cristiano. Ara, quan ja no hi són al Madrid, què et diuen? Et diuen que és Messi, no? Pregunta-li ara a Sergio Ramos què et dirà.
Sí.
Llavors, jo crec que els jugadors del Madrid... Jo tinc la sensació que senten vergonya aliena del que està fent el seu company, del que està fent Vinícius, però no tenen altra que sortir a defensar, que sortir a separar, que dir autèntiques absurditats, com que a Vinícius li estan faltant el respecte, com que als jugadors del Madrid és més fàcil treure'ls una targeta quan els àrbitres li estan perdonant l'expulsió cada partit que passa, perquè, per una banda, com entenem que acabi el partit acabi cada partit amb targeta groga i no acabi mai amb expulsió? Home, un jugador que té targeta groga algun dia farà mèrits per veure una segona, i en canvi li estan perdonant. I jo tinc moltes ganes de que algun company d'ara, d'aquí 2 o 3 anys, quan estigui en un altre equip, li preguntin per Vinícius. Jo crec que aquí tindrem la veritat.
Sí.
La veritat, el dia que Lucas Vázquez, no, que d'aquí un parell d'anys està en un equip menor, li preguntin per Vinícius, a veure què diu. Jo crec que això serà molt significatiu.
Serà interessant. Escolta, Damià, si et sembla bé, fem una petita pausa per la publicitat. Encara tenim uns minuts perquè vull conèixer la teva opinió del que es viurà demà al Santiago Bernabéu amb aquesta semifinal. Però fem una pausa molt ràpida i tornem amb tu, d'acord?
Perfecte.
Vinga, gràcies.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
Yo he llegado al punto, y así te lo digo, que he creado un nuevo término. Me he inventado la palabra pedirólogo.
Aquí en Radio Estel tenemos.
Pedirólogo, una persona que es experta en pedir desde el cuidado de la relación con el otro.
Ah, pues entonces no es pedirólogo.
Sería un pedigüeño.
Amb Rafa Sanahuja.
Casting del fino.
O sea, casting delfino.
Casting delfino.
Casting delfino.
Casting delfino. Es
casting
decir,
delfino.
Tiene mucho vocabulario.
Mucho vocabulario. Es que si no, sería muy aburrido. Y luego está el cariñómetro.
Y otras personas que explican cosas.
Vinga, estem conversant amb Damià López, periodista esportiu, narrador fantàstic. Continues amb nosaltres, Damià.
Sí, sí.
Gràcies per la paciència. Vinga, no deixem el Real Madrid perquè els barcelonistes de B juguem també demà. Jo crec que és així. Ja tenim aquí l'eliminatòria de semifinals de la Champions en què s'enfronten el Real Madrid i el Manchester City. Escolta, Damià, aquesta és la nostra darrera esperança. És la veritable final de la Champions demà?
Bueno, home, si el Madrid passa, doncs després sempre ens recuperarem i ens il·lusionarem amb el Milan, no?, amb l'Inter o amb qui passa.
Vols dir? Sí. No ho sé.
No, sí, il·lusionar-nos sempre. I direm que a un partit doncs el Milan pot eliminar el Madrid, etc. Però sí, clar, és una supereliminatòria, és un partit increïble, és l'equip més fort en aquests moments en què es pot trobar el Madrid, i per molts doncs el City en aquests moments és favorit. No? Per mi no deixa de ser una afirmació agosarada. Fins i tot hi ha futbolistes que han reconegut que quan escolten l'himne de la Champions i tenen el Madrid davant, doncs d'alguna manera senten aquell temor que només provoca el Madrid, perquè saben que els futbolistes blancs doncs es transformen en aquesta competició. I per tant, bé, no, jo estic d'acord que futbolísticament l'eliminatòria canvia per diversos motius. Doncs primer perquè la tornada a jugar a Manchester, la qual cosa doncs no és baladí, per dir-ho així, canvia totalment que la tornada a jugar a Manchester, doncs perquè canvien jugadors i és Haaland, que no és garantia de res, però sí que el canvi és notabilíssim, el fet de que hi sigui un jugador que et dona efectivitat, cosa que al City li va faltar la temporada passada. Jo crec que futbolísticament no hi ha color en principi, però si l'eliminatòria arriba igualada al final, em sembla que al City li poden entrar molts fantasmes, perquè mentalment el Madrid jo crec que és com Rafa Nadal una miqueta, o sigui, mentalment no hi ha qui pugui amb el Madrid. És un equip molt pacient, que sap gestionar tots els moments difícils, que te li poses 2-0 i en cap moment perd la compostura, sap que arribarà el seu moment, sap que arribarà el moment del gol, i tampoc menysprearia el Madrid. És a dir, té un porter com Courtois, té Vinícius, té Rodrigo, tu ho deies abans, té enormes jugadors. Ara, clar, el futbol del City és molt potent, té moltíssima autoritat, i es tracta de que el desplegui demà, de que no li entrin les pors, de que no li entrin els dubtes i que no passi el que passa sempre al Champions, que quan el rival s'enfronta al Madrid arriben errades grotesques de porters, arriben errades de defenses i coses que no podem explicar. Jo crec que en la normalitat, i si veiem un, ja no dic el millor City, un bon City, l'equip anglès hauria de passar. Però també s'ha de dir que si demà, no sé, el City guanya 1-2, no donem l'eliminatòria per acabada, que pot ser un 1-3 És a dir, que es decidirà, clarament, es decidirà, passi el que passi, tot a Anglaterra.
A mi em sembla molt bé totes les reflexions que fas, estic d'acord amb tu, però, clar, és que sobre el paper deuria ser gairebé incontestable, però és aquesta força mental del Madrid. De fet, si repassem, crec que ho he comentat amb tu, Damià, algun cop, si repassem l'eliminatòria de la temporada passada, és que és un petit miracle. És a dir, és que el City va poder marcar 258 gols i el Madrid va acabar, doncs, guanyant l'eliminatòria de manera increïble en temps de descompte. Però aquest any tenim Haaland. No et vull entretenir més, Damià, però per acabar, com vols que guanyi la Lliga al Barça? Jugant a l'RCD Stadium, no? Que esto seria el millor, no?
No, jo vull que la guanyi per passiva, i et dic el perquè. Una mica per interès propi. Sí, clar, com que estarem allà. Estarem allà, mira, aquest diumenge estarem a Elx. Mm-hmm. És broma. Però en part em fa gràcia cantar-la a mi. Ho sento pel Joan Maria Pou i pels meus companys del Barça jugar a RAC1, sí. Però jo seré fent el Madrid-Getafe i l'Elx Atlètic de Madrid. Mm-hmm. Aleshores, doncs mira, no, jo vaig cantar una lliga per passiva, la primera Guardiola. El Barça la guanya per passiva.
Sí.
A Villarreal, en un Villarreal 3, Madrid 2.
Correcte, me'n recordo perfectament.
Sí, te'n recordes, una nit de dissabte.
Sí.
Ja sé que no és la millor manera, és una mica allò, aguar la fiesta, però, bueno, per què no?
Però escolta, Damià López, si cantes tu la festa, no aigües la festa, la fas més grossa encara.
Home, això està bé, però té un punt friqui, no? I ens agraden les coses friquis.
I tant que sí. Damià López, periodista, narrador extraordinari. Gràcies per estar amb nosaltres una estona aquí a Ràdio Estel. Sempre és un gust i un plaer i un luxe. Vinga, que vagi molt bé demà i talismà, talismà a tope.
Bueno, ho intentarem, aviam. Gràcies. Bona tarda.
No siguis modest, que ets el gran talismà. Gràcies, Damià. Vinga, nosaltres que fem una petita pausa i atenció, qui arriba, qui torna aquí a Ràdio Estel... Santi Jiménez.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Si puc aconseguir que us fotin fora.
No, que no ens fotin fora.
Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots. Una salutació al senyor director, posi'm els peus de la seva senyora.
Amb Rafa Sanahuja.
El problema és teu, no meu. I és un desastre que havia de passar.
I altres persones que expliquen coses.
Té delicte, amb Santi Jiménez. Esto es una
tracomena. 6 minuts que passen de 8:45. Santi Jiménez, bona vesprada.
Molt bona tarda.
Tu creus que continues en plena forma i si et poses... En 2 minuts estem a comer. Jo crec que he agobiat, sí. Perquè abans de la publicitat m'has dit una frase que no reproduirem, parlant d'un tema que no reproduirem, que dic, aquesta frase en antena probablement sigui
la
motiu...
La de Messi.
La de Messi. Probablement sigui motiu de...
I el romanticisme.
De... Sí, un romantic... Perquè Santi té una
la
visió...
Paraula, i la paraula llatina.
No cal dir-la. És més elegant, és més elegant, però perquè ha dit... Santi Quimera diu, no, jo per romanticisme li fem a Messi el que calgui. Que come... Mira, Ferran Cadevila diu, suficient que anem pel camí del Pedregal. Escolta, quant de temps? Pensava que t'havien posat a la presó.
No, ja ho sé.
Dic que Santi estarà a Lledoners.
El dia que em posin a la presó, tranquil, no et preocupis que t'has...
No, hi sortirà.
No, no ho sé. Sí, bueno, aquí surt tothom. No, si poses la presó t'entenaràs perquè et demanaré favors i un portis tabac i coses d'aquestes.
Sí, però no hi ha cap problema. I una lima en un pastís.
No, ui, jo si ets... Si, si ets d'allò de llimar això, millor em quedo dintre.
Ah, et fa mandra, dius.
No, jo sóc el tio més inútil que hi ha pels treballs manuals.
Vinga, doncs mira, aquí ens podem donar la mà. L'altre dia em vaig posar a casa a canviar uns halògens i va ser dramàtic.
Jo pago el que faci falta per no fer-ho. I la meva dona també.
Jo em vaig posar...
És que no hi ha res pitjor
que una persona...
que el tio que es pensa que ho fa bé.
Exacte.
I fot uns desastres de collons.
En aquest sentit, Santi Jiménez, jo...
tinc... I la gent que té l'habilitat manual per fer-ho ha de cobrar per aquesta feina.
Exacte, s'ho mereix.
Home.
L'obrero merece su salario. Clar. Però escolta, jo tinc dos... O sigui, la gent que no sap i fa veure que sap és encara pitjor la gent que no és graciosa i vol fer-se graciós. Jo aquí... he patit molt en la vida. No, no jo, sinó escoltant coses,
Això sí, no. És que fa ja molt de temps que no ens veiem.
Sí.
I, clar, ja no em pensava que no em volíeu més, perquè, clar,
no, home, no,
aquí feu vacances d'aquestes de Setmana Santa, Sant Jordi, sí, primera vegada. Aquí ho celebreu tot, eh? Les home, catòliques i les obreres.
Tot.
No tenim... És collonut, eh?
No tenim... Home, és la...
És collonut. I a Sant Jordi és veritat que em vau convidar.
Exacte.
I la culpa va ser de Javier Tebas.
Tebas, eh?
Sí,
culpable
perquè,
de tot, al final.
Perquè tenia partit a les 4,
sí.
I a més era, volies apropar-me a saludar-vos, però jo no sé si vau sobreviure a la selva aquella de gent.
Sí, perquè estàvem amagats, com amagats, i no ens agafava la riuada.
Jo havia d'anar... I clar, jo treballo a Passeig de Gràcia, Casp, o sigui, sí, en la zona cero de Sant Jordi.
Hosti, la superilla literària,
vaig
aquella.
Vaig trigar 3 hores,
sí,
en creuar el,
sí,
carrer.
Sí, sí. Pues mira, va anar molt bé. Evidentment et varen trobar a faltar, Santi Jiménez, perquè va sobrar cervesa.
Això és pecat.
I dic que... això Santi Jiménez ens ho ajudaria. Però et varen canviar, no vas poder venir, per un neurocientífic.
Hombre,
que ens va parlar de per què ens tornem gilipolles quan ens enamorem. I a més de corroborar-lo...
I això va faltar un neurocientífic per explicar-ho.
Bueno, però volíem saber la reacció... No, que... Què succeeix?
Això t'ho pot explicar qualsevol
Jiménez,
persona.
Què succeeix està clar, però volíem la raó científica. I bàsicament ens ha dit que l'amor actua com una droga. Si t'enganxa, et dona un plaer momentani.
I és més cara.
Home, clar...
No dic l'amor, que la droga.
Clar que sí, perquè s'ha de treballar. I si te'l treuen, fas bogeries per aconseguir una mica més. Això és la imbecilitat.
Perfectament, i a més em ve perfecte pel tema d'avui.
Exacte, exacte.
És que ens ve perfecte perquè després ho veurem.
Ara entrarem en el tema que ens proposes avui, que jo crec que és de domini públic, d'interès públic, informació de servei, podríem dir. Que la
sí,
gent...
No. Avui és ràdio social d'acompanyament i de veritat.
I de veritat. I una mica de sociologia, també.
No. Avui la gent que escolti molt bé, perquè els hi servirà per créixer personalment.
I la banda de camins especialment, perquè jo crec que estem al borde d'algun problema seriós.
Ja.
Un altre...
No, ja, és que a tothom...
Tio, ja.
No, només hi ha que veure'ls.
Estan, sí, estan al borde d'això.
Bueno, no avancis res, anem creant.
No, va, sí, no avanço res. Però un altre tema que volia comentar amb tu abans de passar a la matèria del menudeu, és el tema que ha paralitzat Catalunya. M'interessa la teva opinió.
No.
És la visita de Bruce Springsteen a Catalunya.
Sí.
I aquesta febre...
No és una visita.
No, espera. Aquesta febre increïble, tu com ho veus? Perquè, ojo, que t'he de dir que aquí a la casa tenim algun terrible fonamentalista...
I qui no? Teu fill tonto. I qui no? Ja, no. O sigui...
Pots dir coses que... De fet, ja has dit coses que poden no sentar bé.
No, està... No. A mi, jo, d'entrada, màxim respecte per Bruce Springsteen. I conteu que li estic dient Bruce Springsteen.
No Bruce.
Perquè segurament la gent que li diu Bruce el deu conèixer.
Clar,
o de vos.
Han quedat.
Sí, jo, el tio que més admiro, que és Lou Reed, en ma puta vida m'hagués dirigit a ell. Ei, Lou! No, o a David Bowie, li dic David Bowie. No, David, què passa?
Sí, sí.
Keith,
sí.
Richards. No, Keith, col·lega, clar, no. Però clar, com ell té tant una relació especial amb
els
60 milions de catalans que han anat als seus concerts, que són... Del tema que parlarem avui és un altre tema que ens ve perfectament.
Uh-huh.
Perquè el tema que aquí estic parlant és... És que clar, és que...
Va, entrem.
Són addiccions.
Addiccions.
Hi ha gent addicta a Bruce Springsteen.
Addicció. Home.
He anat a 26 concerts de Bruce Springsteen. He anat a 42 concerts de Bruce Springsteen. Encara no he vist a Bruce Springsteen a Cercedilla. Bueno, tranquil, ja anirà a Cercedilla. No ha tocat a Cercedilla.
A Cercedilla.
Sí, Bruce Springsteen. En Don Benito. He vist... Tu tens... Estan allà com al mercat de Sant Antoni. Tu has vist a Bruce Springsteen a Don Benito? No, però jo l'he vist a Plasencia. No, hòstia. Tio, no es pot anar tot arreu, ja està bé. Veieu-lo un cop, està molt bé, és molt bo. Però és que els de Göteborg diuen el mateix. I ell diu el mateix, bona nit Göteborg, i diu bona nit Dublín, i diu bona nit Cercedilla.
Bueno, ja et veig, te treu de polleguera, Santi Jiménez. Bueno, en fi, que ja està... He fet bé de preguntar-te perquè t'has desfogat.
M'he desfogat.
Exactament.
I hem parlat de les addiccions.
I hem introduït el tema de les addiccions. Mai millor dit, el tema de les addiccions.
Sí, perquè...
Avui parlem...
Tema molt seriós.
Tema molt seriós, posem-nos seriosos.
Sí. És un tema, una secció seriosa.
Les addiccions estan darrere de la majoria d'aquests crims cutres.
Sí. Silenci sepulcral,
perquè, a més a més, tothom té addiccions. Mm. No us penseu que quan parlem d'addiccions només ens referim a gent dolenta que i es droga i es punxa porros i fuma tabac, no. Hi ha moltes addiccions. Tu segur que tens alguna?
Sí, jo per suposar. Diré una que et sorprendrà. És l'aigua freda. Tinc un fetitxe fort amb l'aigua freda, gairebé
què
congelada.
Què vol dir, però, per banyar-te?
Per tenir-la a prop, per tenir... Sí, mira, sí. Mira com dic això, fred.
Oh, m'ha donat una ampolla, eh? No sí.
Una ampolla.
Sí, 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 sí.
Per tant, a mi m'agrada molt l'aigua freda i addiccions de la casa et puc dir, d'aquesta
sí, no,
santa
casa. Sí,
Pol Marçà és aquest dels
Bruce
Springsteen. Mercè Raga té addicció a saludar a la gent pel carrer.
Ah, que bé.
Aquesta és increïble. No ho pot evitar.
Pots acabar sent alcaldessa.
És l'alcaldessa de la parròquia. I escolta una cosa, ella de vegades saluda gent que no l'està saludant, però ella ja... És que és increïble, li agafa.
Això, clar, hòstia, aquesta addicció...
És forta, eh?
És bona, és bona.
És
sí.
Bona, té més, però aquesta es pot explicar. Toscano, que és l'informatiu del migdia, té addicció a les arracades modernes. És model, ell és modern.
Ah, sí?
Llavors ell fa arracadetes i penjolls i sí. Tal, i això fa molt de modern. És una mica com es deia el futbolista aquell del Barça que ens agrada? Ara m'ho diu Ferran. Bellerín, és el Bellerín de la casa.
Ah, és el...
Toscano és el Bellerín de la casa.
El de 080, Semana de la Moda.
Exacte. I Trias, Joan Trias, té addicció a la cultura, és insuportable.
Oh.
Ignasi a les misses, evidentment.
Bueno, aquesta sí, aquesta la coneixes.
Aquesta la coneixes, eh?
Aquesta addicció, aquesta addicció cada cop és més difícil de practicar, eh?
Però ell té molta destressa. I jo a l'aigua, sí, escolta. I hi ha altres famoses, addiccions.
Clar.
Carlo
Ancelotti, tu veieu un partit del Madrid... Carlo Ancelotti està addicte als mentos.
288 mentos a la vegada?
Sí, sí.
Una cosa que no pot respirar.
Però té mufletes.
Home, això és molta pràctica.
L'enorme i el gran Xavi Bundó, amb el que ja faig el programa.
Home, Xavi Bundó, meravellós.
Aquest ha pagat la planta d'Atlanta de la Coca-Cola. Sí, l'ampliació de la planta d'Atlanta de la Coca-Cola.
L'ha pagat Bundó.
I hi ha molta gent addicta a la Coca-Cola.
Sí, moltíssima.
Moltíssima gent.
Sí, sí.
La porta addicció als postres i als donetes.
Efectivament,
i
donuts, el que calgui. No, xuxos.
Sí, perquè això, la gent que té addicció al dolç, i a això...
Li pega tot.
Se fa... I a més, es planteja la meva dona... Fa, crec que 20 anys que no prova un donut.
Ah, perquè està...
Perquè si es
però
pren
ella
un,
ella és addicta...
Li encanten.
No pot parar.
I ara diu, no, quan comences... No pares.
És que els donuts, ojut, que un bon mos...
Exacte. No, i pots començar amb qualsevol altra cosa. Què més? Els quicos, per exemple.
Ai, els quicos.
Els pistachos, a mi.
Els quicos grossos.
Sí.
Això enganxa molt.
I els pistachos? Si comences, home. A mi, si comences els pistachos, clac, 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 clac.
Perquè a més és tot, és el gest, és obrir-los.
No comencis. També el gelat salted caramel de Häagen-Dazs.
Aquest també és perillós,
Aquest és molt perillós.
Perillosíssim. S'han trencat famílies,
No, per veure qui se l'acabava.
Exacte. No. Tothom contra tothom.
Arribes al congelador, l'obres, i has deixat la... Acaba tal, home, no deixis la...
El cul allí, que no val per res el cul allà.
És per perdonar-te tu i jo fer-me enfadar a mi.
Exacte. Bueno, aquestes són addiccions, podríem dir, és un començament, podrien ser addiccions perilloses, però encara no són.
No. Anem als clàssics,
va.
Thomas de Quincy.
Aquí, a veure.
Thomas de Quincy és un...
Atenció.
Escriptor i periodista del segle XIX.
Molt bé.
Ell va escriure... un llibre que és meravellós, que es diu De l'assassinat considerat com una de les belles arts.
Molt bé, i aquí ja ens dona el to, de la
I
seva...
aquí és el to, i és aquest llibre, ell, Thomas de Quincy, escriu això.
Vinga,
si un comença per permetre's un assassinat...
Això seria el primer, no?
Sí.
Si tu
de
ja...
sobte, no li donarà importància a robar.
Clar.
Del robatori passarà a la beguda. I després a la inobservància d'anar a missa el diumenge. I acabarà per faltar la bona educació... i deixant les coses per un altre dia. És a dir, una cosa sempre porta cap a l'altra. Recalcar que de Quincy sabia perfectament de què parlava. Jo sé que era periodista, el segle XIX, els periodistes eren més o menys com havien de ser, i ell va tenir una vida una mica desordenada.
Molt bé.
Perquè només us diré que la seva autobiografia es titula Confessions d'un anglès menjador d'opi.
Aquí ja es dona també un altre to,
Sí.
Sí, sí. Però mola molt de l'assassinat fins a no saludar.
Fins a no saludar.
És que, clar.
Tu comences assassinant algú, després robaràs, després ja no aniràs a missa el diumenge,
aquesta és la cadència.
I acabaràs deixant les coses per un altre
dia. És la cadència. I a on Santi Jiménez atenció, ens porta tot això.
A Jorge Sanz.
Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entra en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte.
A veure... Estic per encendre un encenedor, sí. Aquí, ja, aquí es tira molt aquesta cançó. Però, perdona, Santi, algú ha comès una errada?
No.
La Paula Moreno segur que no, que és infalible. Però aquest no és Jorge Sanz, és Alejandro Sanz.
Va, és igual. No hi havia cançons del Jorgito. De fet, és una broma recurrent, perquè el Jorge
sí.
I jo som bastant amics, som molt amics.
Les teves amistats em fascinen.
Sí, no sé com encara soc amic d'aquest home, i els dos estem vius. Jo l'he vist. Jo he sortit, òbviament, de copes amb ell.
Òbviament.
I he vist com el confonen constantment. O sigui, és una broma que tenim, allò de que tots els sectors li acabem dient Alejandro.
Sí.
Perquè fins i tot, us juro que això és absolutament cert, Estàvem en un bar a Madrid i una gent que suposadament eren amics
d'Alejandro
Sanz el van confondre amb Alejandro Sanz. Hi havia uns premis de la música i tal, i van estar parlant amb ell de gent. Oi, com està este no sé qui i tal. Evidentment, com ell també...
com està Antonio, no?
No, li diuen, com està Miguel Bosé? A Miguel l'has vist i tal. Oye, ja no sé què, ja anava a Belén i tal. I ell, clar, com també els coneix, la conversa era... Jo els anava veient, diu...
És surrealisme, no?
L'estan confonent amb Alejandro. I això també li posava bastant de la olla. Però bueno.
Escolta, al final es van adonar, no? Que era sí, Jorge.
Sí, al final els vaig dir... Oye, ho vaig...
Ah, ho vas dir tu?
Sabéis que és Jorge, no? Home, clar! No, hòstia! No, hòstia, clar!
Escolta, molt maca l'anècdota, però insisteixo, vale. On ens porta això?
Santi, a una sèrie de culte del David Trueba que es diu... ¿Qué fue de Jorge Sanz?
Mítica.
Mítica.
Jo no l'he vista, però és mítica.
Jo sí que l'he vista. On hi ha una escena memorable
a veure.
En la que el Jorge fa una reflexió que podria afirmar Thomas de Quincy.
Molt bé.
Sobre les addiccions. A veure, l'escena és que el Jorge està divorciat de la seva parella, ell viu a Madrid, ve a Barcelona, està amb el seu fill, i la seva exparella, que es porta molt bé amb ell, li demana que parli seriosament amb el nen, que és petit. El nen no va bé a l'escola pel divorci... i tenen una conversa i té com comportaments estranys.
Val.
I en una conversa pare-fill, el Jorge li diu: te'n recordes quan vas anar al dentista i et van anestesiar perquè tenies càries? Ho vas passar fatal, no? Les xutxes s'han de controlar.
Les xutxes, eh?
Les xutxes. Perquè comences amb les xutxes i després passes a l'alcohol, les drogues i el joc. Mira, jo tenia un amic enganxat al col·le.
Avui estem fent unes cadències...
És Thomas de Quincy.
Estem fent unes cadències que jo no sé, però val.
És veritat, ja ho veureu. I jo tenia un amic al col·le enganxat al sugus.
Al sugus. Algun, el de pinya, diuen que és encara extra.
Jo el segueixo comprant, eh? Tinc molts sugus a casa. I tot el dia sugus, i sugus, i sugus. I com va acabar aquest amic meu? Cocainoma. Amb les xutxes... Amb les xutxes s'ha de tenir control. Una al matí, una a l'hora del pati, una després de dinar, una per berenar, no més de 5 al dia.
Escolta, Jiménez, però llavors has de tenir com un, jo què sé, com un ajudant que et vagi dosificant.
Clar, diu, tu habla con tu madre.
Una narcosala de...
Perquè res d'anar amb una bossa de xutxes pel carrer com si fossis un yonqui.
Mare de Déu.
No. Això no es pot dir. Això és pur Thomas de Quincy. I ara veurem per què ve això.
Vale, veritats com a punts, acció social per part de Santi Jiménez al camí. I et dic una cosa, incorporo des de ja, perquè crec que la meva filla petita va pel mal camí.
Sí?
Sí. La norma de les 5 xutxes al dia. Però, a veure, això parla de delicte. Aquesta secció en principi parla de delicte.
Ara anem. I per què hi ha el delicte? Perquè vinga, parlarem de José Manuel P.P. Inicials del... Pires.
El Pires.
Que més al tanto que la policia no és tonta
no.
I que una de les P's sigui de Pires.
Ah, podria ser, eh? Podria
Pires
ser.
Era qui era Pires. Pires era, fins fa 3 anys, un camell històric a Vigo. Un camell, un venedor de roba.
Tenia caché ja, eh?
Menudeo.
Però...
Menudeo, manguta. Formava part de la banda del capo de la zona, que es deia Paco Carranchas.
Molt bé, bon
nom. Carranchas era el líder d'una gran organització de narcotràfic.
Sí.
Aquest no era un manguta.
Aquest no, eh?
Aquest
aquí
era delinqüent.
Aquí n'hi havia nivell.
Però vale. Després de molts anys d'investigació, la banda de Paco Carranchas va caure.
Molt bé. I, per tant, aquí tenim el Pires, eh? I què va passar?
Ah, tanto que el Pires no el pillen. Pira, espira.
La banda, pira, espira, molt bé.
La banda era un peculiar. Mira, primer que va, el primer que va acabar va ser José Antonio Peà, conegut com Chechu.
Chechu.
El van enxampar amb 100 grams d'heroïna. 100 grams d'heroïna, ja sé que la gent que ens escolta aquí no es droga, és una brutalitat. És una salvatjada.
Bon, bon apunt.
100 grams d'heroïna...
Això podríem...
100 grams d'heroïna són, d'entrada, 20 anys de presó.
Vale. Això ja...
I quan el van enxampar, Chechu va dir a la policia: pa consumo propio, joder. Tengo 50 años y lo que me meto al mes, joder.
Ja està.
Perquè deia, a mi edat, iré buscando por los bares papelines. No. Ell ja anava al macro.
Anava al macro. Es posava la chaqueta aquella del macro.
I ho comprava. I ja. No va colar.
Bueno.
Tirant del fil del Chechu, la poli va entrar un dia a la casa de la mare de Paco Carranxas.
Ah.
Dona de 80 anys,
sí,
que era la que guardava tota la droga que es distribuïa.
La mamma, la mamma.
Sí, les
la
tenia
mama.
Ja, sí.
Vale.
I quan va veure que arribava la policia, va intentar tirar tota la mandanga a les plantes del jardí. Èxit relatiu. Doble, no surt bé amb això. No va poder-la tirar totes.
Val.
Carranxas van a la presó. Però a la senyora, en canvi, li van créixer uns geranis que semblaven sequoies. Sí. El jardí aquell va créixer, que no vegis.
Allò com a abonament podríem comprar-lo, eh? Sí. Un caret, caret.
I
però...
macrojudici a la banda de Paco Carranxas.
Per tant, i van caure tots
no,
al final?
No, ja hem dit que només es va escapar un.
El tota Pires, el Pires.
Pires.
És, ui, és bo, eh?
Pel nom, Pires. Pum. Va aconseguir fugir mentre a tota la banda li queia més de 100 anys de presó.
Déu-n'hi-do, eh?
Després d'una investigació terrible.
Un mestre, un mestre.
Però com diria Thomas de Quincy i Jorge Sanz, va acabar caient perquè la policia no és tonta i les xutxes addictives. Caramelos, 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 llevo caramelos.
Caramelos, 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 llevo caramelos. Jo aquesta música d'autos de xoque... M'encanten. M'encanta, m'encanta.
Los Amaya són boníssims.
Los Amaya són boníssims. I aquest cap de setmana m'he enganxat a una cançó del barri que es diu Quiéreme.
Ah, no la conec.
Doncs ja te la passaré, va, Santi Jiménez, va, perquè crec que t'encaixarà. Va. I ballaràs. A veure, que
ballar
això... Val. Això es posa interessant. Va. A veure, què passa amb el Pires?
Pires. Estem entretinguts a tota la banda de Paco Carranxas i Pires, l'únic membre d'aquesta temuda banda, i
sí,
probablement el més pringat de tots,
sí,
estava lliure. Però un atracament el va portar a la ruïna. Al final es va
equivocar. A veure, m'estranya, perquè el Pires ja ha demostrat molta
intel·ligència. No era molt llest, tampoc.
Ah, no?
Al final no.
Vols dir que, vas, que es va
el
ser...
Va, el van portar a la ruïna les xutxes.
Les xutxes,
Les xutxes. Si és veritat, a més a més. En a col·laboració d'un còmplice, que es deia JPRL,
sí,
va assaltar a la subida de Arramayosa, entre Nigrán i Bayona, un quiosc de xutxes.
Espera't, espera't. A veure, un segon. Aquest tio, camellito històrico... Al final, després de fugir d'aquesta macrooperació,
sí,
es para a un quiosc de xutxes...
I l'atraca.
I que...
L'atraca de nit. Rebenta la persiana metàl·lica, roba 1.000 euros de la caixa. Ojo, 1.000 euros?
1.000 euros en xutxes, això?
Això què prova? Que la gent és addicta a les xutxes. Claríssimament.
Mare de Déu.
I s'endú les 1.000 euros i un carregament de mentos, KitKat, xupa-xups, xiclets, o si no, de goma, gelats, nubes... Tal.
Mare de Déu.
Clar, evidentment, no ho va poder consumir tot. I va anar deixant un rastre d'ositos i monedes de xocolata que van portar a la poli fins a un aparcament on les càmeres...
Perdona, això és verídic?
Això és verídic, absolutament. Diario de Pontevedra.
És que és increïble.
Sí, sí. I van veure que en aquell aparcament Pires i el seu col·lega, sí, li robaven el gasoil a un camió Mercedes per recarregar el seu cotxe per seguir fugint.
Molt
i clar, ara a l'aparcament hi havia càmeres, van comprovar la matrícula i el van detenir. Va caure l'últim membre de la banda de Paco Carranxas.
I el van juzgar o què?
Sí, però no per narcotràfic. Per robatori de xutxes. Ell va acceptar l'any de presó que va proposar el jutjat penal número 1 de Vigo. I
quina reflexió... A veure, Santi Jiménez, la moraleja. Quina reflexió podem treure d'això?
Que s'ha d'escoltar molt més a Jorge Sanz.
Exacte.
Tota la vida amb el jaco i la coca per acabar la trena pels mentos. Vigileu amb les xutxes.
Santi Jiménez, podem fer un tràiler del proper tema d'aquí 15 dies, si tot va bé?
Estic mirant ara diversos temes sobre bars i sobre... Però
bars.
Crec que tocarem el tema de l'automòbil. Autoscoles. O també...
Autoscoles?
Autoscoles, sí. I també hi ha un tema de com dirigir-se a l'autoritat. Hi ha una sèrie de gent que, quan els atura la policia, perden una mica els papers i l'educació.
I això és perillós. Perquè la policia no és tonta, però no tampoc li agrada.
I tampoc té paciència.
No té paciència.
I no té paciència. No té paciència.
A mi m'ho posa molt nerviós que em parin, eh? Jo em quedo molt parat.
No m'estranya amb la pinta que tens, no m'estranya que et parin. Exacte. Que deus estar molt acostumat a aquest parin. No?
Totalment. I a més, amb el cotxe que tinc, és que encara és més sucós tot.
Home, l'aleron, allò, exacte. Los subwoofers por fuera... Allò, todo maqueado...
Sí, sí. No dona'm una sensació. No
dona'm home, tu no et pots parar la poli mai, home, que em parin a mi encara, que em parin a tu.
Tens raó. Perquè, no, però ara diré una cosa. Estàvem fent broma, però...
Tens raó que em parin a mi.
No, a tu tampoc. Però escolta una cosa. Hi ha una cosa que la policia valora molt per no parar, que és un cotxe que té pinta de familiar, que és el meu cas. Quan el cotxe té pinta de familiar, jo crec que la policia diu aquest tio no pot ser mal paio.
Jo, en això de crims, de delicte, he vist grans cotxes d'aquests que utilitzen els narcotraficants que sí. Porten a les...
Papà no corres.
Papà no corres. I no. I allò que s'enganxa, com són parasols que s'enganxen al seient de darrere, perquè no hi donin sols als nens, amb la sirenita i tot això.
Sí.
Això, hi ha molts atracaments que els han fet amb les caretes de la sirenita.
Per tant, m'estàs dient que...
Home, no, tampoc et dic que vagis ara aquí com el vaquilla amb un 127 de Super Miraflore trucau, però...
Escolta, ja per acabar, tu, com a persona que opines de tot, demà no, què?
Demà, bon dia, un dimarts.
Aquí, jo estic nerviós, per la visita del City.
Jo estic esperant a veure si un dia recupero la fe.
I pot ser demà?
Em fas la història permís... m'ha donat que no estic massa.
Em fas permís que et faci algun WhatsApp, Santi Jiménez, per veure com estàs vivint?
Sí,
home, diu.
No estaré per ningú. No, jo els partits de futbol els miro sense telèfon, eh?
Ah, molt bé.
No miro el telèfon als partits de futbol.
Molt bé. Per tant, m'estàs dient no em toquis els collons.
No em toqueu els collons.
Vale. Doncs ja ho sabeu. Si teniu el mòbil de Santi Jiménez, no us farà ni punyetero cas.
No, tinc en modo avió. No,
en modo avió?
No, home, no, quan treballo, si estic treballant, el tinc operatiu, però no miro Twitter, no miro... Bueno, només els de feina. Si no, no miro el mòbil.
Ets un tio savi, Santi Jiménez.
I tant.
Moltes gràcies per venir per aquesta magnífica secció. Nosaltres que recollim. Avui no us dic res perquè se'ns ha acabat el temps. Si se'ns ha menjat Santi Jiménez i si algú ens ha de menjar alguna cosa, que sigui Santi Jiménez.
Obleu més, sí.
Bona nit, cuideu-vos, demà més.
Adéu. Ja no ocurrirà jamás. Si és casado me retiro. Por favor, no dudes más. Es una taconena.